Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i a més rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts s'escolta a 20 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un animal abandonat que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en 2 minuts podreu fer-ho. Els refugis de l'SPAM estan plens de gom a gom, plens de cadells i d'animals, i les adopcions es troben en davallada. En parlarem amb la Sílvia Serra, presidenta de la protectora, i amb l'Helena García, etòloga de la protectora. A la segona part del programa parlarem de l'arribada de les paparres com a conseqüència del bon temps. I tancarem el programa parlant de l'elefanta Susi, que es troba en un estat greu. Connectarem amb Fada perquè ens ho expliquin. No us ho perdeu, el programa d'avui. Comencem. Obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem avui amb la gatera de l'SPAM, que es troba en el carrer Galícia, doncs, és el centre d'animals de companyia que hi ha a Mataró, i allà tenim en Joan Castro, que s'encarrega, doncs, de la gatera per parlar-nos d'un gat. Benvingut, Joan.
Hola, Dunia.
Com estàs? Com anem allà per la gatera?
Bueno, una mica passat per l'aigua, però...
Molt bé. Joan, avui hem connectat amb vosaltres perquè ens parleu d'un gat que necessita, doncs, trobar una família urgentment. Així que podeu començar quan vulgueu. De quin es tracta?
És un gat molt jove, estirat, 3 anyets, molt, molt carinyós, empalagós. I el per què és urgent que surti l'adopció? Perquè no tolera gens a cap altre gat. És un gat que vol ser exclusivament ell mateix, estar sol, no vol que molestin, i només vol estar ell. Si no, un altre gat es torna agressiu.
Es torna agressiu. Mm.
És un gat que va perseguint els altres gats, els ataquen, i llavors, per molt carinyos que sigui, si una persona està enmig d'aquesta baralla, doncs pots rebre. Aleshores, l'urgència de l'adopció és perquè no el podem tenir a la nostra gatera. Ara mateix el tenim allà en un recinte prou adequat per ell, però hi ha altres gats també de dins, que són una mica escaldats més o menys i no el molesten tant.
Mm-hmm. O sigui que ara mateix el teniu en un recinte a part, no?
Exacte, no el podem tenir a la gatera.
Molt bé. Doncs, Joan, moltes gràcies. Continuem parlant aquí en el refugi amb la Sílvia Serra i amb una de les etòlogues de la protectora, amb l'Helena García, perquè em penso que, sobretot l'Helena, ha estudiat una miqueta el cas i ens podrà parlar, doncs, del tipus de família i de com tractar aquest gat, si et sembla. Vinga, moltes gràcies, Joan. Adéu, adéu. Llàstima, la connexió no era molt bona, a vegades és el que passa, amb les noves tecnologies, i, bueno, ja no tan noves. Benvinguda, Sílvia Serra, presidenta de la protectora. Què
Hola,
tal?
Hola, Dunia.
I benvinguda l'Helena García, que ens acompanya, em penso, Helena, és la segona vegada o així que vens?
La segona.
Oi que sí? Doncs benvinguda.
Gràcies.
Doncs parlàvem... Jo no sé si els nostres oients l'han pogut escoltar bé, parlaven d'un gat que es diu Balú, I pel que ha dit en Joan, sembla ser que té dificultats per barrejar-se amb altres gats, per viure amb altres gats, però que si no, si viu tot sol, sembla ser que és prou carinyós. Sílvia, no sé si el coneixes, en Balú?
Bé, estava a la gatera, el vaig conèixer quan estava a Sant Boi, va ser recollit a... Uh-huh. És d'Hospitalet.
És d'Hospitalet, sí. És un gat d'Hospitalet.
Sí. Uh-huh. I el vam traslladar cap a Mataró, doncs, per aquest comportament que té. Uh-huh. I com que aquí tenim servei d'etologia i la gatera és més gran i em va semblar que tindríem més possibilitats de mantenir-lo fins que els seus propietaris doncs, potser el reclamessin, perquè crec que fa només un parell de setmanes.
De moment no l'ha reclamat ningú,
Sílvia. No sé si fa ja els 20 dies que està aquí. De moment no. Mm-hmm. No.
No portava xip, tampoc. No.
Els gats ja sabeu que gairebé cap porta xip, malauradament. Mm-hmm. Un gat que vam trobar en xip era... un xip americà.
Fantàstic. Que no servia de res perquè no es podia localitzar. Molt bé.
Doncs bé, no, el cas del Balú doncs, sembla ser que és un gat molt carinyós, molt bo, però que amb altres gats no hi ha manera que
no s'hi ha bé gens,
que s'avingui. I fins i tot diu que pot arribar a mossegar, això l'Helena ho deu saber, a persones si hi ha altres gats amb ell.
Tan alt és l'estrès que pot patir. Bé, no ho sé, ens ho dirà l'Helena.
És que no sabem si és estrès o que aquest animal ja té aquest comportament. No sé el per què, no sé. Això sí que ja és cosa més d'etòlegs.
Vinga, doncs anem a parlar amb l'Helena del Balú. Sí. Helena, tu l'has pogut veure, el coneixes?
Sí, ja està, també.
L'has tocat?
Sí, i tant. Es pot tocar perfectament, sempre i quan pues, això no hi hagi molt de moviment al voltant i tal. És un gat carinyós. Segurament aquest animal no ha estat acostumat a conviure amb altres gats. I és molt, molt carinyós. Llavors, quan tu l'estàs tocant i s'acosta un altre gat o hi ha moviment de gats per allà, es posa molt nerviós i va cap a ells.
I va cap a ells a repartir gats.
Sí, una miqueta. Llavors, es va donar un episodi, que és l'únic que coneixem que va tenir pues, això, una agressivitat cap a persones, que quan deia el Joan bueno, que algú podia rebre. I era, bueno, era un home que estava plantejant-se l'adopció d'aquest gat, el tenia, portava mitja hora o més, m'han dit, a sobre, acariciant-lo, vinc a acariciar-lo, i en un moment es va girar i li va mossegar la mà.
Caram, el va mossegar.
Clar, el que passa que en tot el moviment tot, no sabem ben bé si se'ls va acostar un altre gat per allà o va haver algú que el va posar més nerviós del que estava allà a la gatera. Però, de fet, és un gat pues, que això, que no tolera conviure amb altres gats. Llavors, a una gatera on hi ha tantíssims animals, hi ha tant moviment, pues, clar, ell no s'adapta allà, no està bé allà, el gat. Per això diem que aquesta adopció és urgent.
I quina família el podria adoptar? Perquè pel que dius, qualsevol tipus de família, no. Com a mínim que no tingui gats.
Exacte, que no tingui gat. I nosaltres sempre per curar-nos en salut, sempre diem pues, que no hi hagi nens, tampoc. Sempre que hi ha hagut un episodi, encara que creguis que és poc probable que torni a passar, però sempre dius, però nens no, perquè és diferent, no?, que hi hagi criatura petita per allà, amb un gat pues, que en un moment ha mostrat una agressivitat. Llavors, una família, pues, això, que no tingui altres gats, i que...
I a ser possible que hagi tingut gat ja, no?, perquè sàpiga com tractar-lo.
Sí, ha de ser una persona que sàpiga el que és un gat i que li agradin els gats i que van una mica a la seva, no?
Clar, perquè tu dius 20 minuts acariciant-lo, déu-n'hi-do, no tots els gats es deixen acariciar tanta estona.
Sí,
si et mosseguen abans.
Hem tingut molts altres que mosseguen molt abans dels 20 minuts i han sortit en adopció i estan bé. Bueno. Per exemple, el Serra, segur que heu parlat aquí d'ell, sí, o el coneixeu.
Sí, em van parlar, un gat que tampoc suportava viure amb altres gats, que va estar en una casa d'acollida.
Està adoptat i està perfecte, està molt bé.
Carai, els gats a vegades també tenen les seves coses. Nosaltres continuem amb vosaltres. En tot cas, també comencem parlant amb la Sílvia del tema de la protectora, que ella sempre doncs, ens explica les novetats, també ens explica les entrades que hi ha hagut d'animals, els abandonaments, I aquesta setmana, ho hem comentat al començament del programa, dèiem, parlarem de les davallades d'adopcions que està havent-hi darrerament. Comparat amb l'any passat, sembla ser que ja no tenim un bon ritme.
No anem bé.
I no és de broma, És veritat que és seriós.
És el reflexe de tal com està el nostre país i allò que anàvem parlant sempre de la crisi. Jo crec que ara realment ens estem ressentint fins i tot nosaltres.
Què és el que està passant? Com us ho ha donat que hi havia una baixada?
Mirant les estadístiques, mirant les bases de dades que tenim de l'any passat i d'aquest any, hem quedat bastant sorpresos quan hem vist que hi ha 40 adopcions menys de gossos, per les mateixes dades. Parlem de gener fins al dia d'avui. Val? Si compares del 2009 amb les dades del 2010, hi ha unes 40 adopcions menys de gossos.
40 són molts.
Són molts animals. Sí, calculeu, sí, són gairebé com uns 10 mensuals. Però per contra, curiosament, l'adopció de gat ha augmentat. I parlem de les adopcions de primers d'any, que són mesos que no hi ha cadells, o sigui que són gats adults el que s'han adoptat. Aleshores, bé...
Amb una, diguéssim, bastant, s'ha incrementat bastant l'adopció de gats?
Uns 30 pocs gats més hi han adoptats. Què passa? Que això ens fa reflexionar.
Exacte, no? O sigui, com més que hi ha hagut 40 gossos menys? Hi hauria manera de saber què és el que ha pogut passar?
Aquesta última setmana tenim un problema molt greu, que és que estem sense pàgina web. Això molts dels nostres oients segurament ja ho saben.
Tenim una avaria
amb el servidor, és una part tècnica de part dels nostres informàtics que estan intentant solventar el més ràpid possible.
Saps més o menys quan pot trigar, Sílvia?
Ens van dir que avui estaria, però avui no està. Ahir havia d'estar, abans d'ahir havia d'estar. Això és com...
Clar, això es perjudica molt perquè la web, sí, quantes visites pot tenir?
No t'ho puc dir amb números, però moltes, gairebé tots els adoptants venen a través de la pàgina web.
La
nostra pàgina web és l'aparador. És com si en una botiga li tapes l'aparador, és com si no existís. Abans de tenir pàgina web, doncs ens esforçàvem amb anuncis gratuïts, era molt complicat donar un gos amb adopció, potser en donaves un al mes o dos al mes, però la nostra pàgina web era molt viva i és la base, no, de tot.
Clar, més, això... hem de dir que la teniu molt actualitzada,
diàriament. Sí. És que cada dia estan entrant animals i cada dia s'han de baixar la web i hi ha moltíssims cadells. No sé si la Laia avui m'ha dit que en tenia com 25 i 15 més per entrar. És exagerat.
Cadells de gos?
Cadells de gos. I no. De gat estan entrant, però encara no massa massivament, ja arribarà això. Aleshores, esclar, la web pot haver afectat, però també afecta la crisi econòmica que s'està patint. La gent...
No té ganes de ficar-se, potser, en despeses.
Els hi costa més tenir un animal, mantenir-lo. Potser el gat és més barat, no ho sé el que és. Però també pot ser les reformes que estem fent. Estem vivint ara una situació, ja des de fa mesos, doncs, que tenim una acumulació molt gran de gossos. I això fa també, doncs, que potser no puguin la gent veure'ls massa bé, no puguin entrar massa als refugis, no puguem ensenyar com caldria els animals.
Clar, que potser no poden passejar dins de les instal·lacions per veure gàbia per gàbia.
Jo crec que això també ens està perjudicant.
Però, en canvi, en altres centres, com el de Calpiler, això la gent...
És que també el tenim més ple de lo normal. Tenim els tres centres d'acollida potes en l'aire, els tenim amb reformes tots. I, clar, si estàs a reformes en un centre, tens que posar els gossos en un altre. Aleshores, tots queden afectats. I jo crec que fins ben bé el mes de juliol no tindrem ja les reformes definides, acabades. I en el moment que tinguem distribuïts els animals ben posats, ben ordenats, que es vegin nets, que es vegin relaxats, que el públic pugui entrar, que el nostre personal estigui més relaxat, més preparat, perquè penseu que tot això afecta els animals, però afecta també la persona que està treballant allà.
Clar. Tothom va amb més de bòlit, oi?
Tot això són petits efectes, doncs, que són negatius. I bé, estem esperant cada any, jo sempre us dic el mateix, des que fem el programa de ràdio, són èpoques que no hi ha adopcions. És normal, baixa l'adopció. Però, per exemple, aquest diumenge és que no va venir ningú.
Aquest diumenge no va venir ningú? On? A quin dels tres refugis?
Als centres d'acollida no va anar-hi ningú. No es va donar cap animal amb adopció.
En tots els tres centres?
No.
Imagina't. Això és greu, eh? Això és significatiu.
Això és molt greu, sí. Això és molt greu. Però, bueno, crec que la web en aquest aspecte aquesta setmana va afectar moltíssim, perquè tenim cadells preciosos que segurament si haguessin estat penjats a la web la gent haguessin vingut. I bé, doncs...
Home,
cal esperar que arribi la temporada bona,
sí,
que és al final d'agost, setembre,
que
tot s'arregli i que els refugis estiguin en condicions, la pàgina web funcioni. I tirem endavant. Nosaltres no ens hem de deprimir, però bé, no agrada gens aquesta xifra.
No agrada gens, no. A més...
Hem de pensar alternatives.
Els primers perjudicats són els animals, eh?
Sí, esclar, això ens perjudica en tots nivells. Primer els animals, però és que si no hi ha sortides, penseu que les entrades no paren. I...
Per contra, dius que els gats... Han augmentat l'adopció en gairebé el mateix nombre que els gossos han disminuït, aproximadament, 10 animals a diferència. Potser podríem plantejar-ho aquí ara amb l'Helena, aprofitant que està amb nosaltres. És potser un animal que, com en Europa, està passant comença a estar a l'alça perquè és més còmode, potser tenir un gat.
Potser per viure en un piset, la gent realment s'està traient les cases, potser sí, potser sí.
A veure, Elena, tu què en penses?
Sí, o sigui, els últims anys es veia un increment de la, bueno, de la tendència a tenir més gat que gos, però a nivell mundial. Mm. I ho dic el que crec jo, sobretot pel ritme de vida que portem, no? Un gos és el fet de treure'l a passejar. Això et fa que, bueno, pues que...
Et lliga una miqueta.
Tens, sí, has d'estar al matí, has d'estar al vespre, has d'estar per ell i no pot estar moltes hores sol. Un gat tampoc, eh? Però la sensació, bueno, és aquesta, que un gos pues, lliga una miqueta més que un gat. I com els gats també són molt bons animals de companyia i tenir un gat a casa pues, també és molt agradable, suposo que molta gent pues, que treballa moltes hores o que no para pues, es decanta més per tenir el...
I també
el
suposo que s'adapta més a un apartament o a un pis de lloguer, per exemple, molta gent ha hagut de deixar estar les seves vivendes de propietat per no poder pagar la hipoteca i ha hagut d'anar a lloguer.
A més,
i a vegades
dir...
les clàusules no et deixen tenir gos. En canvi, un gat potser el coles...
Sí. No, però és que a més, amb molts contractes, i això,
sí, diguéssim, això és un problema.
És il·legal, però
no
ho fan.
No sé si és il·legal.
És il·legal, però ho fan. I la gent, doncs, quan busca pis no té ganes tampoc si troba un bon preu, imagino, doncs, de donar-li voltes i de posar-se en contra de l'agència o de la immobiliària que li està fent el lloguer, doncs, a vegades hi ha clàusules específiques que diuen prohibit gossos.
Sí, sí.
En canvi, no diuen res de gats, però això, déu-n'hi-do, això n'hem de parlar un dia.
Sí, perquè això també provoca, a part de que potser la gent no tingui tant de gos, que el tinguin que deixar, l'abandó.
És que és gairebé diari que algú s'atansa al refugi, que no acaben deixant el gos perquè tu els hi expliques, li dius, però mira, que en tenim molts, que és... i busca una alternativa, però és gairebé diari. Tu vas per allà i et ve algú i et diu, mira, que és que m'he hagut de marxar de casa, no tinc diners, no me'l deixen portar, tinc dos gossos grossos, vaig a un pis, diari.
I és diari.
Diari.
Sí, les trucades són diàries.
I què feu davant d'això?
No podem. Ara jo mateix he agafat una trucada d'una senyora i dic, no podem, és que no podem agafar. Abans dèiem que sí amb gossos de particulars, però estem ara en una situació que no podem agafar, ni que ens paguin, perquè també necessitem diners, no? Però no, és que ni així, perquè és que estem ara en uns moments doncs, que hem d'anar amb molta cura.
Que són moments complicats.
I no sé quina alternativa tenen, doncs residència privada, però si no tenen diners, és que no ho sé.
Heu pensat en mesures per potenciar les adopcions, Sílvia? Què es pot fer davant d'això?
Què es pot fer davant d'això?
Vinga, Elena, anem a fer una mica de brainstorming.
Sí, què s'ha tocat, Elena?
Ojalà tingués una solució, O sigui, és el que més m'agradaria, poder dir, fem això i se'ns quedarà la gossera buida.
Campanya d'adopció. Jo confio molt en quan tinguem les reformes, que els gossos crec que es veuran... Parlem de gossos. Clar, la gatera està com sempre, la gatera no ha afectat, però l'Helena ho sap, en aquests moments estem vivint un caos tan gran, gran. I a més, en aquestes èpoques de pluges, ha plogut molt, els gossos enfangats, bruts, tot mullat. És desagradable.
És complicat. Sí. Per què dius que és un caos, Helena? Com ho vius tu, per exemple?
Avui, per exemple,
ui,
amb la que ha caigut.
Ui.
Vale. Pues hi havia un dels patis, s'han hagut de canviar gossos de lloc, hem ficat gossos
molt
a barracons... casetes amunt, avall...
Els bombers han vingut, al final.
Han vingut
fins
els bombers.
Els bombers també. Sí. No els heu dit si volien una adopció d'un...
Només els hi faltaria, això. Doncs pues mira, no els hi aniria malament, no? Dins el camió...
Això,
Un gos d'aquests avisador,
tipus d'arma. Passaria bé amb la sirena tot el dia. Doncs així dieu que és complicat perquè a vegades hi ha molta acumulació de gossos.
Clar,
no?
La densitat és un tema que afecta molt el benestar. Si tu tens molts gossos amb un espai molt reduït... Pues clar, és normal pues, que el seu benestar no sigui l'adequat i que siguin molt més difícils de manegar, però per qualsevol cosa rutinària, donar de menjar, fer una medicació, no és el mateix si tens 4 gossos que si en tens 8 i li has de donar una pastilla a un. Afecta el ritme de tota la protectora a tots nivells.
Sí.
Perquè és que hi ha molts més, llavors pues, tot va més lent. Això fa pues, que... has de fer més coses, però no les pots fer tan ràpid. Llavors, bueno... Pues...
És complicat. I, a més, val a dir que s'afegeix la problemàtica dels cadells, que els cadells són cada any, en aquestes èpoques. Sembla que el gos, havíem parlat diverses vegades que els cadells venen durant tot l'any, però sí que és veritat que aquest
començament... Hi ha unes puntes, La primavera, buf...
Déu-n'hi-do,
sí, I la tardor, hi tornen.
Sílvia, mirant en el Facebook de la protectora, hem pogut veure aquests dies que heu trobat una cadellada d'acabats de néixer gairebé, de cadell de gos trobats a un contenidor.
Sí, però això és força normal, també. I fa una setmana, em sembla, Elena, que
aquest
van deixar una gata...
l'anterior.
Una gata, curiosa, vosaltres ho vau veure.
Sí.
Una,
és que la vaig recollir jo.
La va recollir tu, us explico.
Va venir...
Sí, jo penso que val la pena parlar de casos concrets perquè la gent se n'adoni del que està passant.
Fins on arribem.
Perquè a vegades parlem general i està bé posar-li nom a les coses, oi?
Sí, era un diumenge, vam arribar, era un dia de fira, tots preparant els gossos amunt i avall, i va venir un padrí d'una de les gossetes del refugi i la va treure a passejar. Jo sortí, va tornar corrents, que hi ha una caixa amb gats, que hi ha una... i vam sortir a buscar-los.
Els havíem
deixat al costat de la carretera.
Al costat d'un contenidor, pot ser.
Sí, també. Hi ha els contenidors, un trosset de gespa i la carretereta aquella que de davant del refugi, doncs allà, vale, a la vorera, els havien deixat. Llavors vam anar cap allà i era una caixa de cartró grossa, oberta per dalt, que no estava ni tapada, amb la mare i 7 cadells.
Imagina't.
Petits.
7 cadells? Un gat pot tenir 7 cadells?
Sí, i tant.
Mare de Déu.
I va ser molt inconscient perquè aquella gata podia saltar d'allà perfectament. O sigui, si hagués passat un cotxe... Bueno, o s'hagués espantat per qualsevol cosa, podia haver saltat i no la tornem a veure. I els cadells es quedaven...
Clar, però si la tancaven...
Sí, bueno, però tingues una mica de cuidado, fes-li uns forats, però que aquella gata no pugui sortir d'allà. Llavors nosaltres amb mantes vam tapar la caixa perquè la mare és això, és que clar, la gata estava espantadíssima. La vam tapar i els vam entrar cap a dins a la
protecció.
I ara com estan aquests animalons?
Estan molt bé, estan molt bé.
Sí,
I la mare ahir va entrar també a la gatera, que va portar el Marcelo.
Uh-huh. I llavors hem parlat també d'uns cadells que vau trobar en un contenidor.
Sí,
com va ser això d'aquests cadells?
Amb un sac, un senyor els va portar, diu que els havia trobat a dins un sac. Estaven dins el contenidor.
Mare meva.
Sí, sí,
que això encara passi,
sí,
és com
però passa
si
força sovint,
parlant de...
No és
però és que
a
més,
ahir
va ser un dia d'aquells a Sant Boi,
una
gàbia amb 6 hàmsters.
6 hàmsters?
Sí, hàmsters russos.
Però que us els van venir a deixar
No, també els va trobar un senyor, va avisar el servei de recollida. I
també ha costat un contenidor?
Diuen, que ja no sé. Mare. No ho sé si realment és així o...
I els hàmsters també us podeu fer...
I dos conills, espera't, hàmsters, conills, un pollet de colom...
Un pollet de colom?
Sí, no sé si...
I vosaltres assumiu tot això, Sílvia? Ostres, un dia us deixaran nadons davant de les...
Calla. Que ara serà més complicat, no. No, però sí, vull dir que tot s'abandona. O sigui, quan algú es cansa d'un animal, te'l deixen allà...
Sí, però clar, què fas? Què fas amb un pollet de colom?
Doncs mira, se'l va quedar un noi, que ja diu que també havia criat un... Me l'anava a educar, jo, eh?
Te l'anaves a educar,
sí,
tu?
Sí, perquè és qüestió d'anar-li a menjar i a la que volen... Ja està, el deixes volar. No tenia problema, aquest pobret, no?
I amb els hàmsters, què?
Els hàmsters, hi ha una noia que ja el vol. S'ha penjat en el Facebook, com que no tenim pàgina web, doncs hem d'utilitzar el nostre Facebook que treu fum. I ja hi ha una voluntària que diu que està interessada. I els conills, doncs hem contactat amb una...
Són conills també cadells o són grans?
No, són grans. Són d'aquests que en diuen Belliers, em sembla? Bueno, d'aquests que eren, d'aquests que venen, que en diuen són nans, i quan a base de menjar llavors es tornen conills, com deia. Aquests conills enormes. Doncs aquests sembla que els hi trobarem alguna casa d'acollida mentre no es puguin donar en adopció. Però a sobre dels gats, dels gossos, ostres tu, tot aquest tipus d'animalons que...
Dintre de poc obrireu un centre de conservació,
de preservació
d'espècies.
I quan no una perdiu, i quan no un faisà, i quan no...
I va haver una cabra, també.
Una cabra.
La cabra
en van parlar. Xais.
La gent, el cas és que el que vol, sembla ser a vegades, és desfer-se, no? Allò usar i tirar.
Sí,
és una mica
sí,
aquest concepte.
Sí. És el concepte que tenim de tot, doncs mira.
De tot. I així ens va com ens va després.
Sí, val més que ens ho prenguem així una miqueta en broma, però és més seriós del que sembla.
És
molt,
sèrio,
molt seriós,
no?
Sí.
Imagino que tu, quan arribes en el refugi de Sant Boi i veus, a part de la problemàtica de que cap persona ve adoptada, per exemple, el diumenge...
Mira, tampoc siguem així tan negatius, ojo, sí que es va donar en algun gos. Però clar, ha baixat el nivell, no?, d'adopcions. Però de tant en tant se'n van donant, continuem donant, però no amb el ritme que tan alegre com abans.
Com abans. Val? Mm-hmm.
I això és el que ens fa pensar en dir, ui, potser hem de muntar alguna estratègia. Uh-huh. Que pot ser d'aquí la setmana que ve, uf, us puc parlar de que hem tingut 20 adopcions, no?, en un dissabte. Uh-huh. Tant de bo. No sé.
Què podríem fer, llavors, per fomentar les adopcions?
Primer, que funcioni la pàgina web.
És el primer
això
i més
bàsic. Això no està a les nostres mans.
O sigui, si no estàs a internet, és com si
avui
no existissis,
dia és com si no existíssim. Perquè penseu que ve gent de tot Catalunya a adoptar els animals i venen per la pàgina web. Un cop estigui això solventat, és tenir-la molt actualitzada, actualitzar molt bé les fotografies, per la qual cosa ens estan ajudant molt els voluntaris passejadors, i després doncs, acabar les reformes d'una vegada en el centre d'acollida, que tots estiguem més relaxats, tots estiguem més predisposats a atendre bé el públic, perquè ara també ens està afectant a nivell del personal, perquè estan treballant malament. Uh-huh. Imagineu-vos quan a casa vostra estem fent reformes, que ostres, quin còmode, no? Que, uf, ara això no puc passar per aquí, ara hi ha un paleta per allà, ara on te tenia això no ho tinc, no trobo les... Jo no tinc despatx. Jo, per exemple, estic sense despatx, no?
Jo
sé on treballar.
No saps on treballar.
No, vaig de taula en taula aquest matí a casa, però vull dir, és que estem d'aquesta manera, no? I els gossos també ara estan aquí, estan allà, no saps ni per on paren, no? Uh-huh. Aleshores, acabar les reformes, i jo no sé si potser pensarem alguna campanya o alguna motivació, no ho sé. Uh-huh. Algo farem.
Alguna cosa farem. Quan s'acaben aquestes obres? Al juny, has dit, no? Més o menys?
Havien d'acabar-se al juny, però jo diria que fins al juliol...
Tot s'estira una mica. I què podríem dir als oients doncs, per animar-los? Perquè, clar, ara hem de dir, els animals estan una mica doncs, cansats, el personal també, l'Helena deia, a més els gossos doncs, s'impliquen un lligam, i al final tot sembla com molt complicat, no? Què podríem dir de bo?
Perquè
els adoptants, o les possibles adoptants, les persones que ens escoltin diguin, ai, doncs mira, sí, et lliga potser una mica, però... Els beneficis
no,
són
jo no crec tants. Que sigui més la part del lligam, perquè això ha existit sempre, el fet aquest de dir el gos em lliga més, jo crec que és la part econòmica, el que fa que la gent es freni. Pues els hi voldria dir doncs, que si tenen algun problema, si el problema de no voler adoptar un gos és el fre, és l'economia, sempre tenen l'opció d'adoptar els que ningú vol.
Recorda que és qui són els que ningú vol, que ningú vol cada vegada.
Són tot el grup de gats i gossos que considerem doncs, que poden tenir algun... Normalment és l'edat, que ja tenen una edat. A partir de 7 anys els gossos i els gats, no t'ho sabria dir. Però ja hi ha uns gats que estan marcats, però suposo que també va per aquí, no? 7, 10 anys. Aleshores, doncs, aquests animals tenen no té cap cost d'adopció, o sigui, no han de pagar res.
O sigui, gratuït.
És gratuït. I si tenen una malaltia, normalment engloben a aquest grup un animal que tingui ja una malaltia o un problema de comportament, no? Potser el cas d'en Balú entraria dins de la campanya.
En Balú entraria dins, això és important,
jo
no
crec que
dit.
Sí, perquè són animals de difícil adopció. Val? Aleshores, si adoptes un animal amb leishmania, tu pots tenir un animal d'un any, un gos d'un any, dos anys, jovenet, però té leishmania, doncs el tractament de leishmania estarà cobert tota la vida pels nostres serveis veterinaris.
Per tant, encara que sigui un animal que estigui controlat de leishmania i que tingui un any,
és un animal que pot viure perfectament.
És de la campanya i és gratuït, que no té per què ser animals vells tots, eh?
No, i a veure, i un gos amb 7 anys és un gos que pot tenir molta vida encara per davant, i aquests gossos també entren, tot el que pugui derivar de l'edat, doncs que el dia de demà tinc problemes d'artrosis o que tinc problemes de vista, tot això també ho assolim nosaltres. A veure, no assolirem doncs, que surti passejar per la muntanya i mengi alguna cosa i s'enverini. No, les vacunes tampoc, però tot el que pugui revertir del fet de l'edat,
sí,
que diu, no, hi ha un gos vell, no el vull perquè d'aquí 4 dies...
Són tot problemes. Uns,
no. Doncs sempre hi ha aquesta opció.
I vols dir que és econòmic, si tampoc costa tants diners mantenir un animal?
Ja, però quan estàs molt just de diners, Dúnia, retalles de tot arreu, eh? Hi ha gent que ho està passant molt malament. Mm-hmm. És lògic. Jo és que penso que a vegades té la seva lògica. Per molt que un sac de pinso et pugui valdre barat, doncs 25, 30 euros un sac de 20 quilos, però bueno, potser aquests 30 euros els necessiten per altres coses.
És difícil.
La situació és complicada i haurem d'anar a adaptar-nos i anar sortint com puguem. Però bueno, que pensin que hi ha l'alternativa de la campanya dels que ningú vol, que en tenim moltíssims, moltíssims.
I de cadellets també en tenim molts, eh? També hem de recordar que la gent que vulgui adoptar un cadell, a més, l'SPAM proporciona un curs Oi que sí? Un
exacte.
Curs doncs, per ensenyar doncs, el primer maneig, no?
Sí,
explica'ns,
un curs que es fa a les mateixes instal·lacions de la protectora, que són dues dissabtes al matí, on s'explica el més bàsic sobre el comportament dels gossos i sobretot del fet de ser cadell. I això ha sorgit pel fet d'evitar que després, al cap d'uns anys, doncs aquest gos tingui un problema de comportament. Tot el que sigui prevenció és molt millor que després ja trobar-te amb un problema i haver de solucionar-lo.
I tant, eh?
I llavors és això, tot cadell adoptat a la protectora doncs pot fer aquest curset.
Que, en aquest cas això sí que té un cost, o sigui...
Sí, però són, fixeu-vos, són 180 euros, i en 180 euros tens la vacuna, desparasitació, el microchip, l'esterilització... i el curs d'educació pels cadells, o sigui, que això també, a veure, per molt que s'hagi de pagar, és tan ridícul el que es paga, que val la pena sempre, abans d'adquirir un animal, jo penso que val més l'opció de l'adopció que la del regal o la de la compra, que ho tinguin en compte.
Clar, i la protectora, a més de tenir aquest curs pels cadells, animals adults que tinguin qualsevol problema de comportament, també és gratuït i els ajudem i es soluciona. Es
fan animals adoptats que surtin... ja amb el problema de comportament. Ara que no vingui tothom,
Adoptats allà.
Que quedi clar.
Sí.
Ens col·lapsaran, el telèfon.
Adoptes un animal que té molta por, nosaltres t'ajudem i et diem com ho has de fer perquè aquell gos superi aquella por. Llavors això també és una facilitat. I si és un animal que té un problema de comportament molt sever, també entra a la campanya. No ha de ser només per motiu mèdic. Llavors, bueno, pues això també és perquè la gent, bueno, pues dius, vull un gos. Pues a més, mira, pots ajudar un gos que encara tingui problemes i t'ajudarem i li alegraràs la vida a un gos pues, que tenia una situació molt difícil.
Molt bé, doncs ja hem posat sobre la taula tots els beneficis i tots els punts positius d'adoptar un animal. A veure què tal. Recordem a la gent doncs, que la pàgina web de la protectora en principi ben aviat s'hauria de posar en funcionament.
Esperem que aquesta setmana estigui solventat. Això és el que es van comprometre.
Si no, qualsevol dubte o qüestió també poden anar a la pàgina web de la protectora d'animals a Mataró.
La pàgina web no va.
Ai,
el Facebook.
El Facebook, exacte, perdoneu, el Facebook de la protectora d'animals a Mataró i tot i que, clar, quan estigui activa la pàgina web, allà és on trobaran tots els animals de tots els refugis. Hauria de ser, si no hi ha cap inconvenient, cap problema, amb aquesta adreça hauria de ser a les 3w.protectoramataró.org quan estigui tot bé i en funcionament. I ja està, a veure si tenim sort, Sílvia i Helena.
A veure si la propera setmana podem parlar més animadament.
Sí, esperem que sí, perquè les adopcions és el que et dona l'alegria de treballar.
L'alegria, no? I sense adopcions no estem abocats a fracàs, a desaparèixer, perquè no podem anar omplint si no es va buidant.
No, i tant. Bueno, doncs nosaltres fem una petita pausa amb aquest punt final que has mandat la Sílvia i tornem després per parlar de temes d'actualitat i veterinaris. Fins ara.
Hola, sóc el José Corbacho i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar de debò. Per això t'animo a que ajudis els gossos i gats de la protectora d'animals de Mataró, perquè si els apadrines només amb 10 euros al mes, faràs que tinguin una vida millor. Ajudar-los és fàcil.
Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902 908 043, 902 908 043, o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectoramataró.org. www.protectoramataró.org. Ajudar-los és fàcil.
L'espai veterinari.
En aquesta segona part del programa obrim el nostre espai veterinari i ho fem saludant amb Marcelo Cabrera, cap sanitari de l'ESPAM. Benvingut, Marcelo.
Hola, què tal?
Molt bé. Marcelo, avui parlarem d'uns animalets poc agradables, oi? relativament sí, poc agradables. Ara, per fi, sembla que comença el bon temps. Sembla. Esperem que no canviï. I amb la pujada de les temperatures, doncs, comencen a aparèixer petits animalons, insectes. Jo no sé la paparra on la situaríem.
Quin... Bueno, por momentos es pequeñita, pero luego ya sabes que puede ser bastante grande, desagradable, sobre todo a veces en el refugio. Pasa que, bueno, viene un perro, esto lleno de garrapatas, y luego vas caminando y sientes clac, clac. Y es cuando la revientas y sale ahí.
Ay,
una...
Sí,
realmente es desagradable, ¿no? Da una sensación de agobio cuando hay un perro lleno de garrapatas y...
Un gos que ve de fora, no?
Sí,
suposo,
sí,
que
sí,
la protectora,
sí.
Després tu, ja quan els veus, imagino que el passes per, bueno, per la rentadora directament.
Claro, el problema de las garrapatas es que generalmente la gente ve cuando una garrapata ya está gorda, ¿no? Llena de sangre, a punto de reventar ahí, que eso es lo que más impresión da, pero... lo que más preocupa es cuando un perro está, o un gato, están llenos de estas pequeñas garrapatas que empiezan, bueno, además de la picadura que produce una irritación, una molestia.
Sí, que ja per si mateixa és molesta, no? Per l'animal, que no és, a vegades pensem, ah, si no ho notes, tallar la paparra i no ho notes,
no,
sí,
no,
que
no.
Ho nota.
Sí, sí, sin duda que lo notan, y además del riesgo de enfermedades, que son vectores de muchas enfermedades infecciosas. Además de esto, el peligro que le conlleva que le estén sacando sangre, ¿no? Es como un pequeño vampiro, son como un pequeño vampiro las garrapatas.
Sí, entonces, sí, a petita escala, però ho son.
Entonces, y en esta época, bueno, hemos notado, por eso te propuse el tema, ¿no? Porque a pesar que no hace ya muchísimo calor, pero hemos notado que el último mes, bueno, los parásitos externos ya están ahí, las pulgas garrapatas están al loro, ¿no? Están empezando a proliferar y están empezando a reproducirse, entonces...
Clar, per això dèiem, Marcelo, que potser avui podríem parlar de paparres,
sí, però
que no hem d'oblidar tots els altres bitxets simpàtics
ja
que ens acompanyen.
Exacte,
i que parlarem un altre dia. La paparra, dèiem, és com un petit vampir, no?
Sí, sí.
A més, després, quan una persona veu que hi ha una paparra en l'animal, es crea tot aquell debat de com hem de treure la paparra, que si un li posa en vinagre, l'altre li volen posar oli, l'altre en pinces,
bueno,
què hem de fer quan veiem una paparra ben enganxada?
Yo creo que lo importante aquí es saber, bueno, lo que significa. Si tiene una garrapata, no es el hecho que ya le quito la garrapata y ya está. Es el hecho de que el animal no está protegido.
Uh-huh.
Y que si se le subió una, se le pueden subir otras 50, y que además probablemente tenga más, porque si tiene una que ves que generalmente son estas gordas que llenas de sangre, mira, no, para tener una idea, una garrapata puede aumentar casi 300 veces su peso en sangre.
Maravilloso.
Entonces imagina la cantidad de sangre que puede chupar, es que es mucho.
Pero no tan, ¿no? No arriban a ser tan grandes.
No, porque cuando son pequeñitas, tú imagínate el tamaño que tienen, y, o sea, aumentan solamente de tamaño. O sea, crecen a medida que se alimentan de sangre.
¿Son insectes? ¿Es pot catalogar dintre?
Sí, són aràcnidos.
Aràcnids.
Però són insectos.
Tota la família dels aràcnids són bastant llitjats.
Sí, sí, sí. tienen 8 patas, lo que pasa es que están todas pegadas a la cabeza, ¿no? Entonces tienen ese, como si fuera ese culo lleno de sangre, ¿no? Que es toda la parte blanda de la...
I pot ser que hi hagi diferents tipus.
Sí, sí.
Ai que sí.
Hay diferentes tipos, diferencias entre macho y hembra, y además de diferentes especies, hay especies que son específicas para las vacas, especies para los caballos, para los cerdos.
Això és important, això és important. Si el nostre gos té una paparra, aquesta paparra que mossega el nostre gos pot venir a nosaltres? ¿O son diferentes especies?
No, también se te puede enganchar. Lo que pasa es que tendría que ser un tejido blando. ¿Qué quiere decir esto? Tendría que ser una parte de la piel. No voy a entrar en detalle. No voy a entrar en detalle, pero tiene que ser... Bueno,
explícanos.
Por ejemplo, yo tengo una anécdota de un colega que estaba trabajando en un sitio donde había muchas garrapatas y tenía garrapatas en los testículos, en el escroto.
Porque, ¿pero cómo van a arribar fins allá? ¿Qué va
bueno,
a hacer?
Durmiendo se meten por abajo del pantalón, caminan, buscan...
Un lloc con amagarse, ¿no?
Exactamente, sí.
Porque, que es para amagar ben amagada, ¿eh?
Sí, no, y tanto.
Para siempre darrere el genoll... La pell és fina,
exactament.
A la xella.
Jo havia escoltat també
la pell de la cara.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor aquí en la oreja hasta que llega ya te la sientes caminar y te la sacas. Però si estàs durmiendo...
A una dona li és més fàcil que un home, també, depèn de la pell que tinguis.
Ajá.
Els nens.
Entonces sí, sí puede ser. Lo que pasa es que generalmente la sientes caminar y ya te la sacas, ¿no? Pero es cierto que inclusive en las personas también transmiten una enfermedad que se llama Ehrlichia.
Ehrlichia, ¿eh? Que, en el parat alguna vagada, pero sí, sí, explica.
Bueno, que es una enfermedad transmitida por la picadura de garrapata que hay en personas, o sea, se transmite de los perros a las personas.
O sigui, el nostre gos que té Ehrlichia, que és produït per una paparra,
no
va així.
La Ehrlichia és un paràsito muy, muy pequeño que está dentro de la sangre. Uh-huh. Y la garrapata lo que hace es chupar sangre, se lleva el parásito dentro de la boca, luego se baja y se va y pica a una persona y lo que hace es meterle este parásito. Porque cuando tienen un aparato succionador, las garrapatas muy, muy avanzado, que es que clavan una especie de aguja en la piel y ponen un líquido anticoagulante para que no puedan seguir chupando por un buen rato, o días o semanas. Entonces, en este momento, cuando ponen este aparato dentro de la piel, hay un intercambio. Y los parásitos que están dentro de la garrapata entran adentro de la persona o del perro.
O sigui, ¿qué ens recomanes si el nostre animal... ¿Hem d'espantar-nos si el nostre animal...
No, yo creo que sí, lo que la gente hace cuando ve una garrapata, generalmente se alarman y empiezan con esto, que lo quito, no lo quito, le pongo, que lo sacas... Bueno, empiezan con un montón de
dudas. Sí, es un momento desagradable.
Sin duda que es desagradable. Yo creo que si lo quitas de abajo, ningún problema. Pero lo que primero hay que hacer es proteger a nuestro animal con un collar y un producto antiparasitario.
Vale, imaginem que no el tenim, que hem sigut descuidats i que no l'hem posat al collar, però que després de la paparra segurament que serem més previnguts. Però ens trobem amb el problema. Què hem de fer? ¿Li traiem les dos o tres paparres que té?
Mira, si la garrapata es muy pequeñita, que es muy fácil que la cojamos con los dedos, vale, y nos quedemos con la mitad de la garrapata en la mano.
¿Qué sería molt petita?
Como una lenteja.
Vale.
Esto es una lenteja pequeñita. Uh-huh. Entonces es muy fácil que quitemos la garrapata y quede todo el aparato ahí enquistado. Bueno, este aparato solo no hace nada, entonces... con el cabo de una semana, dos o tres semanas, se secará y se caerá. Puede ser que tenga una pequeña lesión en la piel, ¿vale?
Ahora, sí, li podem treure sense pensar que es tornarà a reproduir, que això és la llegenda de la paparra, no li treguis, i si li treus es reprodueix un altre cop, tres.
Exactament, hi ha gent que le pone aceite
No cal.
No, jo la quitaria y la saca.
Y desinfectas.
Lo que sí hay que tener cuidado, que es un error muy frecuente, la gente la saca, las tira a la papelera y no siguen viviendo, o sea, se bajan y se van. Entonces hay que asegurarse de tirarlas a un sitio donde, o sea, hay que asesinar a la garrapata. Hay que chafarla.
Hem d'assassinar-la. Què ens recomanes per assassinar-la? Bueno, el peu.
Exactament, el pie o...
Una pedra.
Una piedra o se pueden quemar, no sé, hay un montón de historias.
Hi ha moltes maneres, sí, és cert.
O al vàter i bueno...
I després d'això, llavors...
I després poner algun producte, ¿no? Sobre todo tenemos que pensar que, sobre todo ahora estamos viendo en el refugio, sobre todo los perros de Calpilé, que salen mucho a pasear, y cuando vienen los voluntarios con los perros, vienen con garrapatas.
Los perros.
Claro, y a pesar que los perros están protegidos, hasta que no toma contacto con la piel, se pueden... O sea, lo que hace la garrapata, fíjate, la garrapata es bastante un insecto bastante torpe, lento, que no se mueve mucho, pero bueno, en el momento que se ponen sobre la hierba, o en algún sitio donde que esté al paso de que algún perro se acerque, se suben a la piel.
Y allá se suben al pelo. Comienza la escalada,
y ahí mantienen. ¿Oye? Y el perro le sirve como un medio de transporte. Suponte que se sube al perro A y el perro A está protegido con una pipeta. Uh-huh. Igualmente a la piel se va a subir. Y cuando trate de picar esta piel, se va a ir. Pero bueno, a lo mejor ya fue transportado a 200 metros. Y ahora ya está al lado de otro perro que no está protegido. Entonces... ahí puede ser que es realmente complicado.
Es bembé como un guió de un curtatracha.
Lo que decía un poco que comentaban la Silvia y la Elena, ahora teniendo tantos perros es un peligro, ¿no? Porque, vamos, que ahí tenemos...
Amb l'acumulació de gossos que tenim ara.
Sí, tenemos un festival para garrapatas.
Pero no hay en la gusera, ¿no?
No, no hay, ¿por qué? Porque tratamos de mantenerlos protegidos, no. Pero...
Porque qué feo, cuando arriba un, directamente li poseu pipetes, parasitadores, claro, y manteniu això també, ¿no? Imagino que no, bueno, no val amb un cop.
Lo que nosotros procuramos es mantener como muy estricto el control de entrada. O sea, es mucho más económico y mucho más efectivo frenar la entrada al momento y que tener la perrera libre. Pero claro, está siempre la posibilidad que los perros van y vienen, salen, y a veces algún perro se puede colar sin una pipeta o lo que sea. Bueno, puede pasar esto.
Es complicado.
Entonces, de momento no hemos tenido problemas. No hemos tenido
¿Y los gatos me agafan?
Y los gatos sí. Sí, pero mira, curiosamente los gatos está asociado con la inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando viene un gato con garrapatas, que está muy mal, seguramente que tiene alguna enfermedad.
Tiene alguna malaltia.
Sí, sí, sí.
Porque si no, no las papas.
Si no, generalmente o los gatos se las quitan ellos mismos, o sin duda que si hay un ambiente que está infectado de garrapatas, las van a coger. Pero tienen mucha más tendencia de subirse en animales que están débiles o que...
¿Y todos los animales pueden tener papars? ¿Animales salvajes, animales...?
Sí, lo que pasa es que esto hay hay especies específicas, o sea, hay animales que hay garrapatas específicas para la vaca, para diferentes especies.
Para todo tipo.
Pero claro, una garrapata para las papas están a la white y preparadas para todo tipo.
Claro, pero igualmente se producen estos cambios, ¿no? Que una garrapata de una especie va a la otra y va a otra especie que no le toque, bueno.
Déu-n'hi-do, eh? I podríem parlar encara més estona, de les paparres donen de sí.
Lo que hay que hacer es, creo que el consejo final es, ahora en esta época, empezar con la prevención,
sí,
pipetas,
¿eh?
Collares, baños, yo creo que hay que buscar una alternativa, pero no porque una pipeta sea cara, por ejemplo, dejársela, hay que buscar otra alternativa. Hay posibilidades y hay que ir, buscar con el, hablar con el veterinario y preguntarle.
Molt bé, Marcelo, doncs moltes gràcies i a veure si la propera vegada parlem doncs de, no sé, de puces, per exemple,
veurem,
no?
Sí, sí, sí. Molt bé. No?
Vinga, doncs nosaltres ens atem aquí l'última part del programa, que és l'entrevista.
L'entrevista.
Us n'hem parlat en diverses ocasions aquí a Peluts, l'elefanta que viu al zoològic de Barcelona, la Susi, podria estar en un estat de salut molt deplorable, segons ens ha informat Laura Riera des de l'entitat proteccionista FADA. Ella avui és amb nosaltres, penso que és la tercera o quarta vegada que col·labora amb nosaltres aquí a Peluts per explicar-nos doncs, justament la situació d'aquesta elefanta, d'aquest paquiderm, i per això doncs, li donem la benvinguda. Laura, benvinguda. Hola, Laura. No sé si la tenim... No sé si l'escolto. Hola, Laura. De moment, sembla ser... Bueno, mentre intentem tornar a connectar amb ella, expliquem a Sílvia, Marcelo i Helena que la darrera vegada que vam parlar amb ella ens va explicar que l'elefanta Susi vivia amb una altra companya en el zoològic de Barcelona. Aquesta companya amb la que vivia doncs, sembla ser que va morir. La Laura ens explicarà de quina manera, i des de llavors la Susi, aquesta elefanta del zoològic de Barcelona, molt vista per molta gent que visita el zoo, el zoològic de Barcelona, doncs es va quedar com bastant deprimida i bastant trista. Sembla ser que per pal·liar aquesta situació, el zoològic de Barcelona va decidir donar-li una nova companya. Però sembla ser, que és el que avui voldríem parlar amb la Laura, que aquesta nova companya no li escau gaire a la Susi, no sé per quina raó ben bé, i la Laura en tot cas ens explicarà si podem fer aquesta connexió. En tot cas, jo no sé si vosaltres teníeu constància d'aquests fets, Sílvia sí, perquè alguna vegada n'hem parlat
sí,
aquí a Peluts.
Sí, 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 sí que en tinc constància, i a més ara estan arribant notícies també via internet, de que la situació és molt i molt greu. que s'hauria de retirar d'allà urgentment, del zoològic. A més, el greu és que està, té un lloc on anar, on l'elefanta podria viure molt millor.
Es veu que Fada té un
lloc
proposat.
No sé si és el centre aquell de Sigin o alguna cosa així. No?
Ell ens va dir un espai molt gran,
sí.
Perquè hem de recordar que els paquiderms són animals que necessiten molt d'espai i a més viure en comunitat.
Sí, jo realment, mira, mi anècdota, mi experiència és quan l'any passat fuimos al zoológico. Realmente para mí fue una fue
tú la vas a ver ahora
sí el año pasado me acuerdo fuimos con Elena y a mí realmente me choqueó no ver el estado y la con esas estereotipas que tenía la elefanta moviendo la cabeza
una fea para el tema del máster de etología
y realmente es yo creo que la palabra que lo describe todo esto es muy triste porque la elefanta ahí moviendo la cabeza
sí que no es inventado Marcelo
no.
Per suposat Fada no inventa el que diu pero me refereixo que a part d'ells tú por ejemplo
yo bueno mira yo creo como una ni hablo como veterinario ni con nada como una persona que va al zoológico yo creo que la imagen que me llevé fue de tristeza porque bueno si te gustan o no los zoológicos aquí yo creo que esto ya es otro tema pero ver el elefanta en un predio un animal de ese tamaño es como ver no sé un perro en una jaula de un metro por un metro
claro es que hem de tenir en compte que bueno el zoològic és el que dius tu no és un altre debat ja, no el mantenir no els zoològics i de quina manera si han d'estar només per exposar els animals o no però clar el que hem de tenir en compte és que els elefants són animals molt grans que caminan molt també, llavors,
I jo m'acordo que l'elefanta tenia un estat físic molt deteriorat, com que, no sé...
És que es porten ja molts mesos, reclamant, o anys, reclamant que facin el favor de retirar els elefants del zoològic.
Sí, elefants
i per contra en van portar un altre.
I dofins, sembla ser que són... Tots els animals que són grans, de tamany...
Claro.
Bueno, com que jo discrepo bastant de l'existència dels zoològics, no estic a favor...
Ja ho sé. No, a veure, cadascú és lliure d'opinar. Jo penso que els zoològics doncs, haurien potser d'estar més destinats a conservació i preservació
d'espècies.
Sí,
clar,
però
no com a exposició
d'animals. El
que passa és que bueno, cada uno da su punto de vista y hay, de acuerdo como lo puedas enfocar, ¿no? Pero la imagen que da la elefante es de tristeza realmente. Y además su estado... Además el estado psíquico, bueno, el elefante está ahí que no se mueve, el estado físico del elefante es...
Clar.
Però no s'entén, oi, que això interessi?
Home, a veure, interessa mantenir animals. De fet, recordem que l'Ajuntament de Barcelona va posar banderoles per avisar que la Susi tenia companya. Però és que sembla ser, avui Laura de Fada ens havia d'explicar que aquesta companya no ha arribat mai està amb la Susi, no estan juntes, estan separades i per tant els hi han reduït a l'espai que anava destinat per totes dues perquè doncs, aquesta segona elefanta està molt més ensalvatgida perquè ella sí que vivia en un espai gran i no
bueno,
estava
que,
tan en contacte.
Hay que darle tiempo, ¿no? Porque si esta elefanta vivía en un espacio más grande ahora traerla aquí en un espacio reducido...
Sembla ser que hi ha hagut ja algun episodi d'agressivitat entre elles, vull dir... No ho sé, això ja ho dic, m'ho hauria d'haver dit potser la Laura perquè jo vaig parlar amb ella perquè m'expliqués això avui, llàstima que no hem pogut, la teníem al telèfon però hi ha hagut un problema.
No, però bueno, aparentemente todo el tema de comportamiento de los elefantes es un tema muy difícil y tienen actitudes muy particulares de la especie, ¿no? Que creo que, bueno, es muy interesante, pero yo la verdad que desconozco un poco, no sé, la Elena, si sabe algo.
Sí, Elena, tenim un minutet com a molt moltíssim, digues.
A veure, d'elefants, jo d'exòtics no tinc gaires coneixements, sobretot és gos i gat. El que passa que, clar, tu quan tens un animal has d'intentar reproduir sempre el seu estat en llibertat, un animal salvatge. Clar, un elefant, el seu mode de vida és fer quilòmetres i quilòmetres, llavors és difícil que un animal així s'adapti a un espai reduït com és un zoo, perquè tu a Barcelona tampoc pots fer un zoo enorme.
O com els dofins que fan cents de quilòmetres i els tenen en una piscina.
Exacte, llavors, bueno, és això, el zoo de Barcelona porta molts anys i les instal·lacions s'han d'adequar als animals que tenen. I l'elefanta porta molt temps allà i ja... O sigui, s'ha de o canviar l'espai o fer alguna cosa perquè aquesta elefanta millori.
Bé, doncs a veure si alguna vegada més podem, més endavant, volia dir parlar amb la Laura Riera i fer aquesta connexió que no hem pogut fer avui. Ho deixem aquí fins a setmana vinent. Sílvia, Elena, Marcelo, gràcies. I gràcies als nostres oients també. Adéu.
Adéu. Adéu.